Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. Nova jornada de caos a la xarxa de Rodalies. Aquesta matinada s'ha produït un nou robatori de coure que ha afectat les línies R13 i R14 entre Lleida i les Borges Blanques. De fet, se suma una altra incidència que té lloc a aquesta hora a l'R3. La circulació de trens es troba interrompuda entre Ripoll i Vic per manca d'energia a la catenària, uns incidents que tenen lloc dos dies després del robatori de cable Montcada Bifurcació i que han provocat un caos a la xarxa ferroviària. De fet, els informes del Govern de la Generalitat apunten que a la xarxa de Montcada no hi havia el tallafocs adequat i això va provocar que les afectacions fossin molt més greus del que haurien d'haver estat. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, assegura que amb un manteniment adequat de la xarxa s'hauria evitat el caos.
Ja va passar a Gavà, no hi havia tampoc aquí, aquesta vegada, els elements adequats de tallafoc. A Gavà, com va determinar l'informe final de DIF, que es va fer públic, es va admetre que faltava una peça, que faltaven uns mecanismes que haguessin pogut evitar aquell curtcircuit. Doncs el mateix respecte als fets que estem parlant de diumenge.
I una informació que acabem de saber, el ministre de Transports, Òscar Puente, acaba d'informar que el seu ministeri ha presentat als jutjats de Cerdanyola del Vallès una denúncia pels danys causats a la infraestructura viària de Montcada Bifurcació. Recordem que aquest matí el director dels Mossos, Pere Ferrer, criticava que dos dies després encara no s'haguessin denunciat aquests fets. Més qüestions. El Partit Popular fa marxa enrere i no portarà al Tribunal Constitucional el xoc entre Senat i Congrés per la llei d'amnistia. El partit ha forçat un nou ple previst per aquest dijous, on està previst que es deixi, per tant, sense efectes, aquest acord. Recordem que els populars tenen majoria absoluta a la cambra alta. I és que el Partit Popular al·lega motius tècnics perquè el Congrés diu que no va respondre com ho havia de fer i cal disposar de més temps per plantejar el conflicte. El PSOE, per la seva banda, creu que aquest moviment es produeix per evitar topar amb una resposta negativa per part del Tribunal Constitucional. I encara a Madrid, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, creu que Pedro Sánchez i Salvador Illa investiran Carles Puigdemont com a nou president de la Generalitat per poder-se atribuir la reconciliació total a Catalunya.
Podemos estar a las puertas de un nuevo gran engaño de Sánchez que podemos hasta prever cómo ejecutará. El primer paso, negar el pacto con Puigdemont. El segundo será empezar a girar para decir que Cataluña merece un gobierno estable y de diálogo. Y el tercer paso será decir que procede la reconciliación total y esta solo llegará de mano de la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat.
I de fet, el mateix Feijóo creu que aquest moviment de Pedro Sánchez es produirà després de les eleccions europees del 9 de juny. I per cert, acabem de saber que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els negocis de la seva parella Begoña Gómez. Recordem que Gómez està sent investigada per un presumpte tràfic d'influències, una compareixença que es produirà dimecres que ve, 22 de maig. I abans dels esports, a Barcelona, els estudiants acampats a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona reclamen al Consell de Govern que posi una data a l'aplicació de la moció aprovada i que estableix el trencament de relacions amb Israel pel genocidi a Palestina. Una moció que demana trencar tota relació institucional o acadèmica amb universitats, instituts de recerca, empreses i també altres institucions israelianes com a mecanisme de pressió sobre Israel. Ara per ara, diuen que les converses amb el rectorat estan estancades. Els estudiants criden a la vaga aquest dimecres per reclamar també als governs català i espanyol que suspenguin tota relació amb Israel. La 1:04, esport sense temps per descansar. Avui comença una altra jornada de Lliga. El Girona s'enfronta al Villarreal a Montilivi. Per al partit d'aquesta nit a les 10, Michel no podrà comptar amb Estuani, Borja i Solís. Tots tres estan lesionats i es perdran aquesta jornada. Com que la segona plaça ja no depèn directament del Girona, Michel ha assegurat que no hi haurà desencís, sinó finalitzant el campionat just darrere del Real Madrid. A més, també assegura que veu bé l'equip i centrat per aquests últims partits que queden.
Penso que l'equip està bé, està bé. Tenen ganes de jugar, els jugadors estan preparats, no, No he vist cap jugador que esté pensant en altres coses ni pensant que la temporada ha finalitzat.
I d'altra banda, ja coronats com a campions de la Lliga, el Madrid rep avui el Bernabéu a l'Alavés en un partit sense massa transcendència. En aquesta jornada entre setmana, el Barça, recordem que visitarà dijous el camp de l'Almeria, ja que és matemàticament equip de segona divisió. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies al punt de les dues, mentre se n'els deixem amb Joan Trias i el tram final de la caravana.
Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites que et cuidin, Domus Vi és al teu costat.
La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Gairebé 7 minuts que passen de la una del migdia. Inés Farrés, dissenyadora de moda i... de moda.
Com estem?
Què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Aquí estem una altra setmana més.
Bona i plujosa tarda.
Sí, tu s'ha sentit una bona. Mica tristot.
No, però bona. Ha de ploure.
Sí,
ha de seguir plovent.
No, i com jo que plogui entre setmana, cap problema. El pitjor és quan plou al cap de setmana i ja trenca el plan. Però així, un dimarts plovent, cap problema. I avui portem un aniversari.
Ep!
I a més que ajunta tres de les meves temàtiques preferides.
Fas anys?
No, encara no. Però és aquest mes.
Ah, mira.
Aquest mes en 14 dies.
Doncs a 14 dies ho celebrarem.
Més, una mica més. Bueno, no sé en quin dia vivim, però bueno, sí, en 16 dies.
Sabeu tots que, col·laboradors inclosos, qui celebra anys porta pastetes.
És que celebro un dijous, ja vinc els dimarts. Està una mica complicadet, però bueno, ja avançarem de dijous a dimarts i ho celebrem.
No, aquell dia ho canviem, tu no pateixis per això.
Aniversari, que no és el meu, ni la meva xifra, 30 anys. De la pel·lícula Quatre bodes i un funeral.
30 anys?
Sí, mira, aquí mira. Tenim la banda sonora. I feel it in my tone. Love is all around
me. And so the feeling grows. És que és bona fins i tot la banda sonora.
És que es va fer molt famosa la banda sonora per aquesta pel·lícula.
Clar. Tu, només has d'entendre una cosa. Que m'agrada el cinema i que sóc un profundament enamorat de les comèdies romàntiques angleses.
O sigui que té tots els ingredients. I jo té els meus, que és cinema, moda i bodes.
Clar.
Sí, o sigui, sí, que és la pel·lícula per excel·lència.
Exacte.
I, de fet, això fa 30 anys que es va estrenar...
Bueno, 30
fet,
anys, eh?
Es va estrenar, o sigui, de l'estrena del Regne Unit, que prèviament ja s'havia estrenat al Festival de Sundance, i es va estrenar posteriorment a Espanya a l'agost.
Ah, mira.
O sigui, encara a l'agost no s'hauria estrenat, però a Anglaterra ja la teníem als cinemes, tot i que ara explicarem una miqueta l'evolució d'aquesta pel·lícula, que diguem que ningú donava dos duros per ella.
No?
No.
Doncs escolta'm.
Va ser una pel·lícula de molt baix pressupost, que ningú hi confiava, i mira, ha sigut un clàssic atemporal, diguem.
Sí, sí, importantíssim del
cinema. I a més és una pel·lícula que té molt de protagonisme la moda.
Sí,
per això avui la portem també, perquè bueno, la dissenyadora del vestuari d'aquesta pel·lícula és Lindy Hemming,
sí.
Que és també la dissenyadora de vestuari de la saga Batman de Nolan, de James Bond de Daniel Craig, i la Lara Croft d'Angelina Jolie. O sigui,
ahí és nada, eh?
Gairebé res. I a més ella, quan es va enfrontar aquest paper, o sigui, en aquesta feina, deia que clar, és molt més fàcil dissenyar el vestuari d'una pel·lícula d'època que vestir un film ambientat a l'actualitat. Perquè clar, ningú coneix com era la roba al segle XVIII, però tothom coneix les tendències dels últims anys.
Clar,
i a més, així. Clar, s'enfrontava a l'espectacle Bodas, que també tenia allà el seu què per tema vestuari.
Uh-huh.
I llavors, clar, és una pel·lícula que va saber recollir a la perfecció i gairebé sense esforç la moda del seu temps i que, a més, amb la moda pot explicar una mica el caràcter de cada personatge.
Fixa't.
Que en parlarem una miqueta, també posarem algunes anècdotes bastant bones.
Val.
Però hem de començar per la meva preferida, preferidíssima, com a convidada, com a actriu, com a personatge i com a tot, que és el personatge de Fiona, interpretat per Christine Scott Thomas.
Absolutament.
Que és el personatge amb més estil, que encara avui és inspiració de moltes convidades de casaments.
Uh-huh.
Perquè aquesta capacitat de portar les peces més arriscades, saber-les defensar i donar-li tant d'estil, doncs pues això només pot que perdurar amb el temps.
Uh-huh.
Looks mítics com el seu vestit de lunars, sí, amb una armilla negra i la Pamela rosa.
Que és bèstia, això, eh?
És que és brutal. Però és que la veus i dius, és que ho copiaria, aniria jo, que semblaria un quadro, però és que ho porta ella i dius, sembla fàcil, sembla fàcil. El mític, mític vestit negre de coll japonès amb tirants que el decora amb braçalets daurats quan li declara el seu amor al Charles.
Sí.
Mítica escena, també. O quan és al funeral, la boina que emprea així tota vestida de negre amb la seva boina, també, espectacular. Sí.
Deixa'm preguntar-te una cosa que mai t'he preguntat i em cria molt la curiositat. Com, per exemple, em deies, defensa un vestit molt arriscat i el defensa molt bé.
Uh-huh.
Com es defensa? És a dir...
Va molt amb la personalitat.
A mi una cosa em queda bé o em queda malament.
Però va, sí, però és la personalitat també de portar-la, de saber-la portar.
Val.
O sigui, normalment saps portar allò que et queda bé.
Sí.
Si és difícil defensar una cosa que no et queda bé.
Uh-huh.
Però alhora és la manera com de defensar... O sigui, aquí entraria més que pot agradar o no agradar, però si tu la defenses bé, em podria fins i tot agradar. Una cosa que jo no em posaria.
Val.
Si no sé com explicar-te, passa molt, ho parlàvem algun cop, amb el tema de barrets, per exemple.
Val, per exemple.
Veig una persona amb Pamela, a mi no em queda bé una Pamela, però li veig amb ella i diria, ostres, seria capaç de desitjar que m'agradés per portar-la per com li queda aquesta persona.
Val.
Llavors a mi em sembla que és aquest estil una mica de saber defensar allò que t'agrada independentment de que la gent li agradi.
Val.
I normalment, clar, per saber defensar-ho t'ha de quedar bé i t'has de sentir a gust.
Sí, sí, clar, clar. És així.
I llavors aquesta dona, que tot ho defensa molt bé perquè té molt estil, és un personatge molt misteriós a la pel·lícula, del que gairebé no se sap res, però que amb aquest vestuari ens ajuda una mica a identificar cosetes, no? Per exemple, la seva escala cromàtica va del gris fosc al color carbó. O sigui, tot gris, negre, foscos. És molt elegant i seriosa, i clar, aquests tons són perfectes per transmetre doncs, aquest valor una mica misteriós i sobretot el seu dol, entre cometes, per l'amor impossible amb el seu amic Charles, del que sempre ha estat enamorada i sempre ha estat allà a la rereguarda.
Absolutament.
Però té com un gir a la pel·lícula que és bastant curiós perquè va relacionat amb la trama, el personatge i el vestuari.
Uh-huh.
I és que ella doncs, sempre vesteix aquests colors foscos i a partir de que es declara el Charles comença a portar roba de colors. Perquè com ella mateixa li diu a la pel·lícula, diu a partir d'ara em posaré tots els colors de l'art de Sant Martí,
sí,
i m'enamoraré d'algú que m'estimi.
Uh-huh.
I de fet, a la boda del Charles, ella porta una jaqueta superacolorida.
Sí.
Sí que és veritat que per sota va de negre. Sí, jo crec que els canvis van poc a poc, però aquest gir amb el personatge i el seu vestuari penso que és molt encertat i també una mica revolucionari per l'època perquè és una dona que no necessita de ser rescatada per cap home per evolucionar ella mateixa.
Absolutament.
Un altre personatge important també a la pel·lícula, un altre estil totalment diferent, la Carrie, interpretada per Andy McDowell.
Ai, Andy McDowell. Nou passions aquí, eh?
L'heroïna, la que es queda amb l'heroi romàntic.
Sí, sí, sí.
Tenim aquí una dona molt sofisticada, una nord-americana, editora de Vogue, que és veritat que a les editores de Vogue no les deixen gaire bon lloc perquè va a dos casaments vestida de color blanc, amb tot, que això no es fa,
ja.
No és el protocol de convidada que no es va de blanc, però ella ho porta, és independent, és segura de si mateixa, i la típica dona que no deixa indiferent, només cal recordar l'entrada que fa el primer casament de la pel·lícula amb la seva super Pamela, que fa que tothom pues, es giri i pues, això, no deixi a ningú indiferent. Això també pues, es transmet amb el vestuari, tons blancs, crus, jaquetes també masculines, com talls una mica minimalistes, que és una mica com que no necessita la moda per destacar, perquè ja destaca la seva presència. I d'aquesta que dius, es nota que treballa a moda, perquè són peces molt ben fetes i molt bones, però sense gaire estridència. Llavors, clar, és un bastant contraposada amb el seu amor final, que és el Charles, interpretat per Hugh Grant, que aquesta pel·lícula va suposar el seu llançament i el va convertir en l'heroi romàntic dels 90, sens cap dubte. que ell sí que, en canvi, té un vestuari bastant més discret i descurat, una mica per transmetre el seu caràcter així com despistadet. I és que, clar, com diu a la pel·lícula, mai té temps com d'acabar d'arreglar-se del tot, perquè sempre van presses. Llavors, això es transmet també molt en el vestuari. Per això aquesta potència de la funció del vestuari per definir un personatge. Llavors, clar, no destaca en excés, que és un fet bastant intencionat per, com és allà la pel·lícula, com per fer-lo passar desapercebut. És com, diríem, una persona una mica del montón. Però, clar, contrasta molt amb un altre personatge, que seria el Gareth, que, spoilers a part, és el que mor, o sigui, perquè ens ubiquem qui és cadascú, que ell, en contraposició del Charles, és molt intel·ligent, bromista, generós, viu feliç com un home obertament gay, i aquest caràcter es reforça amb el seu vestuari, principalment amb les excèntriques armilles que porta a totes les bodes, que en una, per exemple, porta com uns carubins donant-se un petó, totes són de colors llampants. Llavors, clar, la dissenyadora explicava que la seva roba, el que pretenia, era ajudar a que aquest personatge caigués molt millor al públic, que generés molta simpatia, i així que la seva mort fos més impactant i com més sentida, més sobtada.
Sí.
Clar, si li generem molta simpatia, després l'efecte wow serà més fort. I clar, el seu vestuari i les seves peces llampants són també com una mostra una mica de rebel·lia, que també busca una mica evitar els tòpics de vestimenta, diguem, homosexual, que es podria com fer-li molt topicazo, i aquí només s'ajuguen amb les armilles per donar-li com aquest toc, una mica buscar-li una identitat al marge de la seva orientació sexual. I per últim, una mica així com de repàs de personatges més característics a l'hora de vestuari, tenim a la Scarlett, que és la germana de Hugh Grant, de la pel·lícula, que és la germana excèntrica, que és tan despistada com el seu germà, però amb aquest puntet una mica més esbojarrat que es potencia pel seu característic cabell vermell. Llavors, amb aquests quatre trets ja és com una mica que fan un personatge amb una identitat marcada, doncs això, només amb vestuari, perruqueria i quatre coses més. Que alhora, aquestes quatre coses més, clar, no es podia fer gaire més, perquè, com dèiem abans, que la pel·lícula no tenia com gaires previsions bones, el pressupost de la pel·lícula era bastant reduït, perquè no arribava als 5 milions. I llavors, clar, si el pressupost total no arribava ni als 5 milions, imaginem que el del vestuari, doncs moltíssim menys. Però, clar, en una pel·lícula on s'han de representar bodes, casaments, funerals i moltíssims personatges, doncs hi ha una curiositat bastant bona, que és que els extras, que són una mica els que fan el gruix dels casaments, portaven els seus propis vestits per les filmacions. I així, evitar...
Espectacular.
Clar, ajudava a que no necessités tant de vestuari, perquè, clar, ja es representen a la pel·lícula, crec que són 5 o 6, bueno, 5 bodes, 4 bodes i un funeral, però hi ha alguna que surt una mica més com de refilón, doncs, clar, tota aquesta gent amb vestuaris, doncs, s'hagués ampliat moltíssim el pressupost. I també, per exemple, els vestits de núvia que es fan servir a les pel·lícules eren comprats i després se'ls feia modificacions. L'únic que va ser confeccionat especialment per la pel·lícula va ser, clar, el d'Andy McDowell, perquè com era més prota, el seu vestit sí que era, va ser confeccionat a mida per l'ocasió. Per exemple, una altra curiositat, les gabardines de l'escena final, que porten tant Andy McDowell com Hugh Grant, eren d'uns magatzems que els hi havien prestat, però van acabar tan destrossades sota l'aigua que mai les van poder tornar. Llavors també, pues, cosetes fallos del director, que de fet la dissenyadora explicava que es va enterar que l'escena final portava les gabardines a l'últim moment, i sort que tenia aquelles per allà que va poder fer servir, però que mai es van tornar. Llavors, clar, era una pel·lícula, com diem, de molt poc pressupost. Havien de reproduir, a més, 4 bodes, un funeral, moltíssims extras. I, a més, només tenien 6 setmanes per gravar i molt poca...
6 setmanes per gravar, eh?
6 setmanes, van anar pinyon.
Poquíssim.
Llavors, això deien que el director també havia fet que hagués com d'aguditzar una mica més l'ingeni i currar-s'ho per intentar treure una pel·lícula interessant amb tantes poques facilitats, diguem. I és que gairebé diuen que no la volia rodar ni Hugh Grant.
Ep!
I això que després li va sortir molt bé.
Li va sortir molt bé. Hi ha alguna escena de Hugh Grant en aquesta pel·lícula, si no m'equivoco, és que clar, en té tantes, que és improvisada.
Podria ser totalment.
Sembla que sí. Ja buscaré això, perquè no vull dir coses que no són, però jo diria que si hi ha 4 bodes i un funeral, que o canta un trosset d'algú o fa algú... No. Perdoneu.
Et dius i et desdius tu sol, aquí?
No, perquè ara ho he recordat. Ara ho he recordat. És a Love Actually, quan fa el ball com a primer ministre, que comença a ballar per dins de...
Sí, aquella deia que no volia fer aquella escena.
Que no volia fer aquella escena? Jo havia escoltat que no estava guió.
Jo em sona de quan la vam parlar aquí al Nadal que no la volia fer perquè deia i que després havia sigut com l'escena que més fama li havia donat.
Val,
ho deixem allà en stand-by i no sabem què va passar, però bueno, que segur que jo crec que improvisava el que fos. I més aquí, amb tantes poques setmanes de gravació i que havia de ser tot tan pim-pam. Clar, ell deia que la pel·lícula era una tonteria, que a ningú li interessaria una pel·lícula que parlés de bodes.
Sort.
I què passa? Que va ser tot el contrari, que és que tothom es sentia identificat amb aquell tema.
Clar, evidentment. Llavors, qui no va amb una boda?
Clar, qui no va a una boda i qui no veu coses que dius, ai, que cutre això.
Clar.
Però és que en aquesta pel·lícula també hi ha cada cutreza que...
Sí.
Tothom, les dames d'honor, les taules de solters, és que tothom es veu identificat allà,
sí, sí, sí,
per una cosa o per l'altra.
Qui no repeteix vestit i odia l'altra persona
és que, profundament. O que et toca amb l'exnòvia a la taula dels solters, o aquestes coses.
Que fort.
Llavors, tot tenir un contra, després es va convertir en una de les pel·lis més taquilleres, recaptant més de 200 milions de dòlars.
És una barbaritat.
I aconseguint fins i tot dues nominacions als Òscar. O sigui, res com per un inici tan fluixet.
Uh-huh.
De fet, Andie MacDowell, per exemple, que sí que ella confiava una mica més en el projecte que el seu company,
sí,
va renunciar a part del seu salari per ajustar-se al pressupost,
fixa't,
però a canvi va demanar un percentatge als beneficis. Llavors, què passa? Que això va fer que acabés guanyant el triple que els seus companys de repartiment. O sigui, va tenir visió ella, sí que va pensar, això triomfarà. I, I per exemple, algunes de les alternatives al seu paper eren Marisa Tomei o Sarah Jessica Parker.
Uau!
Clar, ningú ens ho imaginem. Hugh Grant amb Sarah Jessica Parker a Quatre bodes i un funeral ja no tindria el mateix estil. Sort que al final va ser Andie MacDowell que amb aquests girs de pressupostos i beneficis es va acabar apanyant. També un dels motius de l'èxit d'aquesta pel·lícula va ser, com hem dit abans, el fet d'estrenar-se primer als Estats Units. O sigui, recordem que el 13 de maig es va estrenar al Regne Unit, però prèviament ja s'havia estrenat al Festival de Sundance, perquè d'aquesta manera va ajudar a que no fos percebuda com una pel·lícula britànica petita, sinó que ja portés una mica el preludi de dir, uah, s'ha estrenat als Estats Units, això té pinta d'interessant. Llavors, clar, aquest èxit va marcar l'expansió de la pel·lícula moltíssim i, tot i que originalment el Regne Unit només s'havia estrenat en 5 sales perquè no apostaven gaire,
uh-huh,
després va estar a tots els cinemes, moltíssimes setmanes, i fins i tot, com dèiem al principi, va ser un èxit no només per la pel·lícula, pels actors, que va, per exemple, això, va pujar Hugh Grant com l'actor romàntic número 1, sinó que també l'èxit va arribar fins i tot a la banda sonora, que escoltàvem al principi, que va estar al capdavant de les llistes d'èxits durant 14 setmanes seguides.
Mira, i sona així de bé. En fi, ara que estem amorosos i amoroses, més informació de servei un dia com avui, i aquesta setmana m'ho acaba de passar l'Olma Giró. Tallada la circulació, ja sé que no s'ho podran creure, però passa. És que quina setmana. Tallada la circulació, exacte. Tallada la circulació de trens a les línies R14, R15, R1, entre Reus i Alcover, per un accident entre un tren de mercaderies i un vehicle a la Selva del Camp. Per si no n'hi havia prou. Amb tot el que està passant, amb el robatori de coure, en fi,
I amb un dia de pluja.
I amb un dia de pluja.
Que no ajuda gaire.
No, acabarem per no sortir a casa. Acabarem per no anar als llocs. I s'ha acabat.
No ens ho deixen gaire fàcil, la veritat. Però, bueno, molts ànims a qui hagi d'agafar els trens, que és una mica liadet avui.
Clar, vull dir, hi ha gent que aquesta setmana, per una cosa o altra...
Millor que es quedin a casa, pobres.
No pot anar a treballar, no pot anar a estudiar a la universitat, no pot anar a on havia d'anar a fer, a signar documents, segur. Escolti'm, hi ha algú a l'administració capaç de dir prou ja de tot el que està passant? Podem començar a posar solucions sobre la taula? En comptes de tirar-se entre el ministre, el conseller, el cap de DIF, el cap de Renfe i el cap de més allà, tirar-se merda uns als altres, perdoneu, però és que al final ja... Pot algú començar a posar solucions? De res.
Segur que estan prenent nota, Joan.
No, és que quatre bodes i un funeral, però el funeral últimament és el de Rodalies, escolta'm.
Són quatre funerals i una boda, si de casa aquí.
En fi. Ai...
Ja està.
Posa'm el love. S'ha
desfogat.
Posa'm el love is all around. Sí. Feel it in my finger. I feel it in my toes.
It's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show.
Quedem amb l'amor sempre, que és més...
Love is all around.
Lleuger i és més maco de viure. Escolta, tu crec que aquesta història, si no m'equivoco, ara m'ho explicaràs tu això, però hi ha una inspiració real aquí darrere, eh?
Com hem dit, si tothom es sentia identificat, doncs l'origen de la pel·lícula no és gaire llunyà. I és que la inspiració va ser de Richard Curtis, que també és el guionista de Notting Hill, de Bridget Jones, Love Actually... Mm-hmm. Com veieu, Richard Curtis va fer molta relació amb Hugh Grant, perquè ja va ser com una mica l'actor de les seves pel·lícules. I a l'hora d'escriure el guió es va basar en una història real, perquè va explicar que va conèixer a una noia doncs, molt atractiva a un casament, però que va rebutjar marxar amb ella per nervis i falta d'espontaneïtat. Home, si no visualitzeu a Hugh Grant nervioset, no sabem què fer. Doncs Richard Curtis en aquell moment va dir que no, i més tard va reflexionar que també durant els últims 10 anys de la seva vida havia anat a més de 70 bodes. Llavors estava fart de rebre tantes invitacions... I d'allà la inspiració per portar aquesta història real tan quotidiana a la gran pantalla i convertir-la en un èxit. Llavors, és el que dèiem, que al final és una pel·lícula en tothom es va veure identificat.
Sí, sí, sí. Ara m'estaves explicant això. Clar, m'estaves explicant això. I jo conec una parella que s'ha conegut a una boda on vaig ser jo. És preciós, això, eh?
El detall d'on vas ser tu, que era, perquè...
No era la meva boda, eh?
No. Ah, el detall d'on hi vaig ser jo.
Perquè ho vaig veure.
Jo no vaig rascar res, però ells... Puc donar fe de què? Pues sí.
Fossis parlar més del compte. Que després això queda gravat.
Un dia podríem parlar de bodes.
I és públic. Però sí, tinc un gran amic que es van conèixer...
No, és que acostuma a passar. Ja, en algun moment on passa tantes bodes.
Acostuma a passar?
De fet, et diré, el juliol vaig a una boda d'una parella que es va conèixer, una boda on també jo hi vaig ser.
Conta aquí,
que jo ho vaig veure.
Que el amor te acecha.
Diuen que d'una boda sale otra boda. És un dit...
Mira.
Verídic. Jo et dic que vaig a 8 bodes gairebé per any. Ja us explicaré què tal.
Ai, Déu meu. En fi...
4 bodes i un funeral, una bona pel·lícula per posar-vos en aquesta tarda de pluja.
Si no l'heu vist, exacte.
Sí.
Avui que plou,
toca
és un dia ideal.
Sí.
Quan plou és maco veure...
Sí, perquè a més no t'enganxa molt el dia d'avui amb l'escena justament del funeral.
Sí, home.
És que és, clar, és la pel·lícula per aquesta tarda.
Grisó... Sí.
Feu el favor, sisplau.
En fi, Ferrés.
Fins la setmana que ve.
Gràcies, eh? Fins la propera setmana.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Per cert, també m'informen d'una altra notícia, que el Banc Sabadell comunica un atac informàtic a la seva base de dades. Tot això ens ho explicaran des dels serveis informatius. Què he dit? No sé què he dit ja. He dit Sabadell, no? No era Sabadell. Sort que tinc tot l'equip que estan pendents de quan foto la pota. El Banco Santander comunica aquest atac informàtic a la seva base de dades. Una informació que deia us explicaran els nostres companys a l'Estel migdia tot seguit. De moment nosaltres que anem a publicitat i comencem a acabar el programa amb el Bona Vesprada.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Què us passa? Què us passa?
Que Rafa, està plovent.
Que has cantat?
Quin xàfec, quin xàfec.
Has cantat?
Jo no vaig a casa. Algun oient, que em porti un paraigua, sisplau.
Està caient una que...
No. Que algú ens porti un paraigua. Sembla que cap de nosaltres té paraigua.
Perdoneu, igual hi ha coses que
podem
no es poden...
fer una crida.
Igual hi ha coses que no es poden dir.
Què acabes de veure?
No tinc paraigua.
Acabo de veure passant per la ràdio Lluís Canut.
Sí.
Ah, clar, l'he saludat.
Val.
Perdona que t'ho digui. Lluís Canut ha carregat el seu iPhone amb el meu carregador.
Val.
Toma.
Fabricació pròpia?
Avui,
Lluís Canut, eh?
No sé si serà avui.
Val.
Lluís, res pel carregador.
Però està per aquí. M'ha fet una il·lusió.
Dijous, em diuen. Dijous,
Lluís
Canut. Fabricació
pròpia. M'ha fet una il·lusió increïble.
Clar, tremendíssima.
Lluís Canut, que va amb paraigües, eh? Perdoneu, un paraigües.
No va amb paraigües, va amb paraigües.
I escolta, efectivament.
Efectivament.
I elegantíssim com és ell.
Sempre.
Perquè té una modernor, és gran, eh? Però té una modernor...
A veure, gran, es conserva superbé aquest
home,
eh?
Està fantàstic. I li he dit, Lluís Canut, tu no em coneixes de res?
Però?
Però jo a tu molt.
És la frase que més li han dit a la vida.
És la meva frase estàndard quan saludo algú que he seguit.
Fixa't.
Molt.
En fi, que està plovent molt a Barcelona.
I que necessitem un paraigua.
Molt. Il·lusió, eh?
Home, si algú no hi en té un paraigua, em sembla que som uns quants de l'equip que no n'hem dut.
Quatre, sí.
Quatre, que no n'hem dut.
I si algú té un remolc i em pot portar a casa a mi i a la moto, doncs també ho agraïm.
Mira. Preciós, això, de mirar pel finestral.
Sí, a mi m'agrada fer el programa mentre plou. L'únic que m'agradaria que quan sortíssim deixés de ploure.
Mira, tenim 30 minuts.
Deixarà de ploure a les 3. Ja
no em va bé, ha de ser quarts de 3.
Doncs
a les 3, eh?
Sí.
Punt, eh?
En punt.
Sona...
Que tinc una aplicació que és matemàtica. És increïble.
És la de l'iPhone?
Matemàtica. No, és una aplicació diferent. Però et diu les hores... I no falla. És que no falla mai.
Boníssim, això, eh?
És brutal.
La de l'iPhone no va gaire bé, eh?
No.
La veritat.
Aquesta no falla.
Déu-n'hi-do.
No falla. Bueno, en fi, que estiguem per la pluja de Lluís Canut.
Que no he fet el que faig... Mira, espera, puja amb la música. Ai, pobra. Ara, sí, clar, ara. 3 minuts i mig que passen de... 3, de 2, de 2 quarts d'una.
Ai, senyor.
Ara.
Vallès, bona tarda.
Molt bona tarda.
Giro, bona tarda.
Bona tarda.
Sanahuja, bona tarda.
Bona vesprada.
Ara sí, ja pots començar.
Vinga, va, doncs, abans de... Avui, este testimoni la Judit Vallès, que ha estat davant de mi quan estava remenant forocotxes, ha costat, però he trobat un fil que m'ha agradat moltíssim.
Sí.
I com sempre m'ha tret un somriure, lo qual és fantàstic. No estava massa inspirat, però aquest film m'agrada molt. Després el passarem amb ell. Però abans que res, mireu, a dia d'avui trobem, ja us ho dic ara, restaurants de tot tipus.
Sí.
Això és una cosa que avui en dia... I a més en aquest programa toquem moltíssims restaurants.
Ens agrada.
No sé per què acabem sempre parlant de menjar. Tenim menjar asiàtic, argentí, libanès, cuina d'autor...
Kebabs. L'oferta
és gairebé... Kebabs, allò torreznos, de tot. L'oferta és gairebé infinita.
Sí.
Però no sé si sabíeu que també existeixen restaurants dedicats a figures mítiques de la nostra cultura.
Ah, sí?
Oh. Sí, però no penseu que estem parlant de Gaudí o de jo què sé.
O de Rosalía.
O de Miró. No, parlem de Joan Laporta.
Ah?
Joan Laporta també és cultura. Belén Esteban.
Compte aquí, eh?
És, ¡mi hija mato!
La princesa del pueblo.
La princesa del pueblo, eh? M'entende?
Andreita, comete el pollo.
Exacte.
Págame.
O Maradona. Maradona, per exemple. Tal com escolteu. De fet, ara fa uns dies us portava una publicitat, un spot que corre per les xarxes.
Maradona, ja posen de segon, pots Joan. Demanar el no. que hem comentat abans de la platja de Calafell. Saps
sí,
què vull
una
dir?
Manta ratlla.
Ah,
i que corre per xarxes una publicitat que promociona el restaurant Museu de Joan Laporta. La recordem.
¿Eres fan del Barça y de la buena vida? Pues tenéis que ir al único restaurante museo de Joan Laporta, Al Loro. Aquí verás un repaso de la vida del presidente con todo tipo de momentazos. No le falta detalle. Por unos 15 euros te pones como un vaco, comiendo milanesas a tu gusto, como esta de ternera a la napolitana o esta de pollo con queso de cabra y cebolla caramelizada. Mira qué grandes son, que no estamos tan mal. Y por 2,95 euros tienes refrescos ilimitados. A ver, ¿dónde más encuentras tú esto? Esto es Bertos Milanesa en Mataró Park. Tienes toda la info en la descripción. Síguenos para más tips.
Em sembla espectacular.
És meravellós.
Mira, el que acaba de passar.
És meravellós.
Podem fer una cosa?
Sí.
Podem fer una cosa? Bet Bardagí.
Bet, passa
entra,
cap a...
entra.
Vine.
Presidenta. Bet, tens una cadira aquí, seu que et farem fer feina.
Sí. No, mira, ara...
Seu.
En Rafa ens està parlant d'un restaurant.
Hola, Bet.
Hola, Bet Bardagí, eh? La Bet, com sabeu, és la veu de Radio Estel.
L'escucho.
La voz. Jo somio amb veu de Bet Bardagí, a vegades.
I us dic una cosa, Bet Bardagí sí. Està tot arreu.
Sí,
està omnipresent.
Sí.
Trobareu a tot arreu.
Una vegada vaig anar... Jo això a la Bet li he explicat moltes vegades, que una vegada vaig anar al cinema sí. I de cop va sonar Bet Bardagí i dic, calla.
Ah, sí, dient que apaguessis el mòbil.
Sí.
No me recordo com era, però, sisplau, apagueu els telèfons mòbils.
Ai,
molt bé.
No tinc encès, però l'apago de seguida. Jo tot el que diu Bet, jo faig cas de tot. Estic matriculat per 40.000 cursos.
Escolta'm, total, que estàvem parlant de restaurants basats en mites.
Sí.
Un mite, Joan Laporta.
Home,
val?
Joan Laporta.
Sí.
Saps qui és, no?
Sí, sé qui
I
és.
I aquest restaurant...
T'ha canviat el to, de veu.
Sé qui és.
Aquest restaurant...
És que no soc gens de futbol, llavors...
Però de menjar no, sí, no?
De menjar sí.
Doncs ja
aquest restaurant té publicitat, i la publicitat que acabem d'escoltar és aquesta.
¿Eres fan del Barça y de la buena vida? Pues tenéis que ir al único restaurante museo de Joan Laporta, Al Loro. Aquí verás un repaso de la vida del presidente con todo tipo de momentazos. No le falta detalle. Por unos 15 euros te pones como un vaco, comiendo milanesas a tu gusto, como esta de ternera a la napolitana o esta de pollo con queso de cabra y cebolla caramelizada.
A mi m'ha agafat de tot ja, la velocitat que va i a la pronunciació.
Quina necessitat hi ha d'anar tan ràpid?
Però què et sembla, això?
Vigila el que dius, que ens estan escoltant els del restaurant.
No,
les xarxes socials són frenètiques avui en dia.
Això és TikTok.
Sí, val. I què faig jo aquí? Ara, què?
No, que aquest sembla...
No. Que faci ja l'anunci.
No, però no el tenim.
Sí, jo t'ho apunto, me'ls fer de memòria. Eres fan del Barça i de Joan Laporta?
Tu ves escrivint,
va.
Però què et sembla un anunci fet així? No sé catalogar-lo.
M'estan escoltant, en sèrio?
Digues que meravellós i t'estalvies.
Versió oficial, el trobo meravellós, fantàstic i suprem.
Però això és TikTok, no són ells.
No són ells.
Ja pots criticar.
Ara ens ho diran.
Pots ser sincera.
Sempre està bé que parlin de tu. Sempre.
Exacte.
Val.
A una velocitat o una altra. Vull dir, és igual, ja està bé que parlin del restaurant perquè segur que tindran més gent.
També dic una cosa.
Ara, com a anunci...
Bet.
Ja el tinc l'anunci, Bet. Aquí la locutora fa...
Val.
Jo t'he de dir una cosa, Bet. Tu quan m'envies àudios per WhatsApp, jo et poso aquesta velocitat i sones més o menys igual.
Saps que jo no em poso la gent en els WhatsApps? No poso la velocitat aquesta de 1,5 i 2 perquè després quan escolto la gent parlant normal em sembla tonta.
T'avorreixes.
T'ho juro, em sembla tonta. Això.
Bé, a veure, parem màquines que Bet Bardagí té a les seves mans el paper amb l'anunci que ha de fer de Bertos Milanesa, velocitat
les ulleres,
per tot.
Molt bé.
I amb molta emoció.
¿Eres fan del Barça y Joan Laporta? Ven a ver tus milanesa y te pondrás como un bacón. ¡Vente!
¡Bravo! Soy un
truán, soy un señor. ¡Cling, cling! 80 €. 80 €. ¡Cling, cling!
¡Bravo! Ara...
No sé, ara el faig...
Com el faries, tu?
Home, aquí, mira, quan una actriu de veu o un actor de veu, un locutor, t'han de dirigir, t'han de dir, mira, el registre és o aquest o aquest altre i tal. Si, per exemple, el féssim en pla, no, fes-lo una mica així... No sé, digue'm alguna cosa, tu. A veure, dirigeix-me. Va, Joan!
Seductor. Amb ganes de menjar una milanesa.
Seductor. Com és la porta, seductor?
Ara.
Oh! Eres fan del Barça i Joan Laporta?
Ai.
Ven a ver tus milanesa i te pondràs com un bacón.
Oh.
Vente.
Bravo!
Ja tenen publicitat.
Vámonos, Bet, donde te digas, vamos.
Gràcies.
A vosaltres, guapos.
Ai,
t'il·luviem molt. T'anobiem què és el que està passant avui.
Bet Bardagí, amics, no sabeu quina cara té, però coneixeu-lo bé.
Exacte, sisplau.
Vinga, Bertos Milanesa.
Doncs després d'aquesta masterclass de publicitat tiktokera i tradicional, per tancar el programa, fent una mica de festa, volem saludar al capo de Bertos Milanesa. Aquest grup de restaurants que es caracteritza per ser una mena de museu-restaurant dedicat a diferents figures. Ell és el Borja Ballester, cofundador de Bertos Milanesa. Ja el podem saludar.
Bertos, Borja.
Bertos, no. Borja, bona tarda, bona vesprada.
Què tal? Bona tarda, com anem?
Molt bé, encantats de poder saludar-te, d'estar una estoneta amb tu. Ens estàs escoltant tota aquesta estona que hem fet tota aquesta bogeria?
Sí, ho he sentit tot i estàveu passant revista, eh? Perquè si diu alguna cosa dolenta, ho trepenjo.
Què en penses de l'anunci que acaben de fer en directe, Borja?
Seductor, seductor.
Home, el sensual m'ha agradat, eh? Ah. Té el seu públic segur.
Home, ja dic jo que sí. Escolta, Borja, en quin moment si us passa pel cap dedicar els restaurants a algú?
Pues mira, si et soc sincer, és una idea que no va sorgir inicialment. Nosaltres venim del món digital, en el meu cas, i el meu soci sí que ve de la restauració, però més enfocada al delivery, sí. I llancem el projecte amb un enfoc startupero de provar, escoltar el client i evolucionar. Sí. Vale? Comencem amb un projecte amb una imatge molt diàfana, molt plana, i a mesura que escoltem el client, veiem qui s'apropa i el que ens demana, doncs anem evolucionant. I la veritat, va arribar un moment que vam dir, escolta, hem de fer aquí una cosa divertida i què és més divertit que, en comptes d'intentar agradar, fer alguna cosa que t'agradi tu.
Oh.
Llavors ens vam posar a xerrar, ens vam posar a, la veritat és que una sèrie de reunions molt divertides de brainstorming, i tot va començar per dir, escolta, això de la milanesa ha de ser un producte divertit, ha de ser un producte per tothom, ha de ser un producte proper, i vam començar amb l'eslògan de Diet Starts Tomorrow, una miqueta aquest enfoque de pecat, passa-t'ho bé, viu la vida. Hem posat a buscar tot un conjunt d'imatges de gent famosa menjant menjar ràpid de tot el món, i tenim tots els locals plens d'aquest tipus de fotos. Això va tenir una rebuda molt bona, va ser molt divertit, la gent entrava i es quedava mirant les fotos tota l'estona abans de demanar, xerràvem sobre les fotos durant el dinar i vam voler durar un nivell més endavant. Vam dir, escolta, això és un dinar per disfrutar, és un dinar per gaudir, per fer festa. És un dinar polèmic, perquè sempre hi ha algú que es queixa. Escolta, això està fregit, això no és healthy com el que es porta ara. Vam dir, anem a buscar polèmica.
Uau.
Restaurant polèmic. M'agrada molt el concepte.
Sí, i vam buscar, al final, dir, escolta, anem a buscar gent polèmica, gent vividora, gent que sigui disfrutona amb els seus llums i les seves ombres.
Has dit, la porta està bé.
Exacte, és un clar exemple.
Perquè el primer personatge, ara parlarem una mica de la milanesa, perquè jo crec que lo està petant, sí, no? Sí. Ho està petant la milanesa. Sí. Trobo milanesa, és la nova empanada argentina.
Jo no l'he tastat mai, Borja, ja tardes, eh? Volem provar milanesa. Bueno,
home, quina descarada.
Quan vulgueu ho coordinem.
Ara.
Perfecte. Però quin va ser el primer museu? És a dir, a qui estava dedicat el primer de tots?
Mira, el primer museu va ser el de Maradona.
El de Maradona.
Tenim un local a Travessera Gràcia 35.
Hem passat, jo l'he vist. Sí.
Sí, té dos espais. Té l'entrada i després té com un passadís i arribes a una zona interior. Mm. I ens vam adonar, va ser una miqueta per necessitat, eh? Vam dir, escolta, dins hem de fer alguna cosa heavy, alguna cosa que cridi l'atenció, hem d'empujar la gent a entrar dins. És un tema de fluxes de persones dintre del restaurant. Sí. I vam dir, què fotem? Vinga, anem a fer una liada. I vam començar el brainstorming i vam dir, vinga, anem a fer el Maradona, però amb tot. No els seus èxits, sinó èxit, fracassos, memes i de tot.
Que també tenim el Maradona del Sevilla, no? Passadíssim de pes, fora de tot.
Sí. tenim el del Sevilla, el de Nius, el de Boca, el del Barça, el del Nàpols, el Maradona jugant a futbol i el Maradona jugant de nit.
M'encanta.
Tots són vividors.
Claro, no?
Vam anar pujant al nivell. I vam arribar un moment on vam arribar als lavabos i els lavabos van dir, algú boig, i vam dir, bueno, escutem plena memes.
A veure, un segon.
Els tenim per allà.
Quina imatge... A veure, és que clar, la pregunta...
No, jo crec que no hauries de fer aquesta pregunta.
Tu entres al lavabo de Bertos Milanesa dedicat a Maradona i què trobes allà?
Bueno, trobes, pues...
Trobes una manta.
Trobes, Borja...
Tot el temps que et puguis haver trobat.
Trobes, Borja...
És que no sé si es pot explicar aquí, segons quines coses.
Mira, jo t'ho pregunto molt finament. Trobes, Borja, targetes de crèdit?
En trobes, de fet. Va. En trobes la seva personal, del banc.
Val,
al final està tot enfocat amb un toc molt de sàtira, de riure. Ens inspirem una miqueta en el tipus d'humor que fa la revista Jueves. O coses
boníssim.
Així.
Borja, té com la cara.
I el Polònia, el Cracòvia, també. És a dir, és tot aquest tipus d'humor. I no busquem tampoc fer el museu més fidedigne, sinó trobar... Si volem una samarreta signada i no la trobem, doncs... Pues, la trobem. Si volem la targeta amb la que s'ho passava bé la nit per les copes, la trobem.
Fantàstic. Llavors, més preguntes que em venen al cap, per exemple. Els museus són fixes o van canviant?
De moment són fixes. De moment al final fixes, la nostra idea no és tant que tornis al mateix establiment amb diferents personatges, sinó que fem és intentar que et moguis per tots els locals i que vagis descobrint. El que sí que fem és anar incorporant noves peces, les comuniquem per xarxes, escolta, hem aconseguit aquesta nova revista, aquesta nova prenda de roba que portava, el que sigui. Llavors, amb això anem construint un dinamisme dins dels locals.
Fantàstic. I una pregunta, tots són milaneses? També tenim un altre tipus de plats al menú? Com va això?
No, l'enfoc, nosaltres ja et dic, venim del món digital, som molt de cap a barraca i busquem ser una cadena de restauració moderna, però de menjar ràpid, focalitzat en un producte, com seria un, entre cometes, doncs un Burger King o un Pans o un KFC, però això s'està modernitzant, està canviant les tendències. Els grans grups de restauració, d'hostaleria, perdó, busquen restauració amb productes nous, estan creixent molt restaurants de burritos, els típics del poke, de sushi molt específics, i això està funcionant molt bé. És la nova generació de restauració organitzada a nivell fast food, i és el que ens estem enfocant. Al final, el client ja no demana tant o un producte molt dolent per 5 euros, sinó que està disposat a pagar una mica més, però per un producte consistent, un producte diferent, un producte... Sobretot la part de consistència és important, que sempre demanis et surti el mateix i saps que t'agrada i que trobaràs bo, sigui a un Bertos Milanesa o a un altre. I això està funcionant amb tots els tipus de menjars.
La milanesa del restaurant de Jean Laporta, per una qüestió de coherència, és el doble de gran que la resta de milaneses?
Ara heu d'anar a comprovar-ho.
Perfecte. Tenim el de Laporta, el de Belén Esteban, el de Julio Iglesias, hey, i el de Maradona, eh?
I et falta un dels més polèmics.
Quin és?
El de Diagonal, que és del rei emèrit.
El rei emèrit, Juan Carlos, és veritat. Molt bé.
Sí, teniu
pensats... clar, és molt complicat perquè estem parlant d'obrir un restaurant nou, però si això continua creixent, teniu més personatges al cap? Imagino que sí, no?
Tenim una bona llista.
Una bona llista. Mira, doncs fem una cosa, si et sembla bé. Jo tinc aquí una sèrie de personatges i a mi m'agradaria que me'ls qualifiquessis com a... clar, amb aquesta idea que tu ens has definit, que han de ser una mica polèmics, una mica vividors, una mica allò, una mica molt friki, podríem dir. Tu em dius, mira, doncs jo aquest seria molt probable com a museu, poc probable... o segur que sí, li faria segur. Molt,
perfecte.
Poc o segur, val?
Aquí vols que parlem només del personatge en si o també de tot el que representa? Al final busquem també que tingui pues, molt de públic, que sigui, intentem que sigui més nacional molts cops perquè pots aconseguir més coses, i et toca el complet, eh?
Confio en la teva visió general, val? Borja, mira, el primer, Xavi Hernández.
Molt d'hora. Encara no.
Encara.
El
germà de Xavi Hernández.
O l'Òscar Hernández m'agrada més, potser és un 5.
Boníssim, aquest.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez és un 7,5-8.
Epa!
Està bé, està bona puntuació. Carmen de Mairena.
És un 7,5-8, també diria.
També, Pedro Sánchez i Carmen de Mairena, aquesta és la titular, al mateix nivell.
Jo, si vols, amb el Pedro Sánchez et puc dir quin per mi és el 9,5, que l'estic rumiant bastant.
Ah, l'estàs rumiant, eh?
Boníssim.
Home, és que Pedro Sánchez té un públic fidelíssim. Leo Messi.
Pensa en el seu rival principal de fa uns anys. Aquest sí que seria un 9,5 per mi.
Rajoy, eh?
Sí, Rajoy. Aquest té banda sonora i tot.
Home, i tant, les gaviotes, no? Imagino, per allà, les gaviotes no, que són albatros, no? No sé què són. Bueno, Leo Messi no sé.
6,5.
6,5, eh? Vale. Una mica en si amb arròs bullit, sense massa història. Raimon.
M'enganxes.
Uau.
Raimon, el cantautor. El vent. No et sona? Bueno, és igual.
Un dos, perquè no tinc realitat.
Pam.
Josmar. a Superfort.
Seria un 6, podria passar.
Donald Trump.
Uf, el Donald Trump és un 8,5 també.
Déu-n'hi-do, eh?
Vale. Compleix el paper, però és internacional i és més difícil trobar percentatge, però bueno, es podria treballar.
Em puc afegir un?
Joel Joan.
Ah. Vinga. El Joan podria ser una opció, també. Falta una miqueta més de polèmica. Potser li donarem un 5,5.
Més polèmica per Joel Joan.
Jo veig, sí. el de Joel Joan al costat del de Maradona, eh? Fixa't el que t'estic dient.
Com una sucursal de Maradona, sí. No?
Jo estava pensant en sí. David Bisbal, quan la gent entri, que digués...
Com està la màquina?
Aquest està a la nostra llista. Aquest.
Epa! És visió de mercat,
eh? Empac? Què vol dir empac?
Aquest pot ser un dels primers que no sigui museu individual.
Val. Amb Xenoa, amb Xenoa, tots dos.
Ah, Mundo OT, eh?
Bueno, podria ser.
O amb Bustamante. Jo una doble Bustamante Bisbal, ho veig prou.
Aquesta és la que teníem pensada.
Ah, molt bé, molt bé. I per últim, Ricard Ostrell.
Aquest no entraria a la llista.
Ja el tenim massa, a tots els plats, podríem dir-lo així.
Totalment.
Escolta, el Borja Ballester, que ens ha atès tan amablement, és un dels fundadors d'aquesta idea fantàstica, divertida, familiar, polèmica també, aquesta idea de restaurant polèmic m'ha agradat, on trobareu milaneses de qualitat i on ho passareu molt bé en família o en amics.
Borja, a quin dels restaurants et trobem normalment a tu?
Pues mira, jo acostumo a estar al de Travessera, o al d'Esplau, que són els que em queden més a prop. Val. I és on treballo més còmode.
Val, doncs ho dic perquè aquest cap de setmana et saludo, eh?
Vinga, som-hi, ens trobaràs.
Anem a menjar milanesa.
Vinga, Borja, mil gràcies i molts èxits.
A vosaltres, igualment, una abraçada.
Bueno, què? Què passa? Que
esteu
contents?
Molt. M'ha encantat, m'ha encantat.
Simpatiquíssim.
Em xifla la idea.
Simpatiquíssim, Borja, molt bona idea, molt guapa. Des d'aquí, doncs, molt a favor d'aquest tipus de restaurant, que et donen una mica més de lo que és un restaurant tradicional. I la participació de Bet.
No,
de Bet Bartagí també impagable.
No, i parlar de milaneses a aquesta hora també... Mira, va bé,
faganeta,
no?
Faganeta, això, eh?
Kebabs.
Des, Giró, que tu mai havies menjat milanesa?
No.
Jo tampoc, eh?
Però jo he trucat amb Borja abans i ens estava gestionant que arribessin algunes.
Però, perdoneu, ara, una milanesa és un llibret gran, eh?
És un llibret gran, sí.
Amb coses a sobre, una mica com si fos una pizza de llibret.
Te'n demanes una i n'hi ha
fregit. Normalment hi ha una fregit allà.
Per cert, si voleu menjar una bona milanesa, a Milà.
Imagina't que diu a Torí. Està bé. Va, una miqueta de bona vesprada, que tinc un fil que vull posar en la vostra consideració.
Sisplau.
Vámonos, José. Vamos! Escolteu, avui temes del cor...
T'has sonat com... Molt el llenguatge... Vamos!
Vamos!
Vinga.
Temes del cor avui... Estic boig perquè aquests auriculars m'escolten només una oïda i és com si estigués...
Ah, mira, li passava l'espluga, també.
Mira, com... temes del cor avui en Forocotxes, un tema...
Temes del cor, eh?
Temes del cor...
Ens agrada.
Avui jo crec que ens donarà temps de fer tots dos. El primer és... Com ligar con una streamer d'èxito?
Compte aquí, eh?
Hola, Xurs. Me gustaría intentar algo con una streamer de éxito, con una en particular, aunque generalizo porque me gustan varias.
Com aquesta que li feia publicitat a Alberto Milanes, eh?
Una mica així.
T'imagines?
¿Algún consejo? No sé nada de ella, solo la he visto varias veces por internet. I el primer diu...
Pinta tot malament.
Quien la sigue, la consigue de toda la vida. Dale caña.
Bueno.
Yo le daría mucho dinero, cantidades ingentes de dinero a su canal. Así seguro que se enamora de ti. Es un plan sin fissures, sure.
Sin fissures.
Las de éxito estarán con peña de éxito, no con alguien que malgasta su tiempo en ver a peña de éxito. Los futbolistas normalmente les abren privis y les gustan y ya, pero claro, ellos tienen dinero y fama y tú no. Coméntale mucho en su chat hasta enamorarla.
¿Qué dirte, eh?
Haz tú un streamer rival en el que amenazas con quemarte vivo si no va contigo a por un helado de Kinder a la Gijonenca. Al final irá por compasión.
Wow.
No sé, Shur, pero yo le diría... ya, más que nada para no perder tu tiempo si al final resulta que solo te está mareando.
Es buenísimo el filaquet, ¿eh?
Lo primero y más fundamental es preguntar en un foro de coches de internet donde el 90% de usuarios lo más parecido que ha hecho a ligar es rozar la mano casualmente con la cajera del mercado al coger la vuelta. Ese paso ya lo has hecho, el resto será fácil. Con un Instagram atractivo, este me encanta, con un Instagram atractivo, más seguidores que ella mínimo, podrías tener posibilidades. Y ojo, tener posibilidades no quiere decir que tengas posibilidades. Quiero decir que tienes más posibilidades que siendo un chaval normal y corriente y agilipollao como es tu caso. Wow. Total, que no sé
yo... Bandús, ¿eh?
No sé yo si esta historia de amor acabará bien. Y ahora os porto una historia que a mí no es que ahora diré... Es seriosa, no té un punt irònic ni rient ni res. Uh-huh. Mi ex se ha casado hoy.
Ay, compte, ¿eh?
Hace un tiempo que no hablo con ella, pero la sigo teniendo en contactos y hoy he visto el estado que ha subido con su ya marido, ambos vestidos de boda en Roma. Nuestra relación fue en dos partes, separadas por 4 años. La primera tan preciosa como tormentosa, la segunda un absoluto desastre. En general, la culpa de todo... se fue al garete, fue por mi culpa, por ser un niñato inmaduro e inseguro, aunque ella también tuvo su parte de responsabilidad en cuanto a falta de empatía y transparencia. En fin, yo hace años que vivo con otra chica, a la que quiero con locura. Soy padre desde hace un mes, me va bien laboralmente, y soy muy feliz, pero aún así, la nostalgia y los recuerdos siempre afloran en estos momentos.
Ya.
Que seas muy feliz, Marta.
Wow.
Querida Marta.
És que sembla que al principi aquesta persona estigui devastada
sí,
i després canvia totalment el rumb, eh?
Editorial. Exacte. Llavors aquesta carta d'amor i de nostàlgia que ens regala aquest usuari de Foro Cotxes, molt sentimental, té un reguitzell de consideracions dels xurs que són irradiables, totes elles, però la primera, m'encanta, que és... I s'ha casat un lunes... Venga ya, coño. Perquè el fil està publicat ahir, val? Llavors, el tema és que no els convenç que una persona es casi en dilluns. O sigui, aquest fil tan sentimental, tan profund, tan vital, resulta que ells ho deriven, però en 0, segons, a que no es pot casar un dilluns i que no és una persona de fiar.
Està molt bé. Així funciona la seva mentalitat.
Exacte.
És que s'ha d'entendre.
Ho posen tot a... De seguida li treuen ferro a les coses. No sé jo. Darrerament les bodes sempre es feien dissabte, no? Tota la vida jo les he viscut des dissabte.
Sí.
Però ara ja es fa de tot. Jo he vist ja bodes divendres, dilluns no m'he trobat. No sé si alguna vegada heu vist una boda dilluns, però és una mica complicat. Jo, de totes maneres, quan es fan en dia laboral, em ve molt bé, perquè així no he d'anar a les bodes.
Ah, vale, pensava que diries que no has d'anar a treballar.
És una cosa... Bueno, clar, és que tens les dues coses.
Clar,
o demanes el... Si et fa molta il·lusió, demanes el dia i ho vius, i si és un... et fa mandra, mira, jo és que, clar, un lunes o un viernes no me dan el dia.
Home, clar.
I fins aquí el Foro Cotxes d'avui, amics, companys de taula.
Està bé, això.
Bertos Milanesa, històries d'amor, històries de voluntat d'amor amb streamers famoses. Jo crec que no està gens malament per acabar el dia.
No. I a més ha afluixat una mica la pluja, llavors podrem sortir sense paraigües, jo crec.
Podrem anir a casa en moto.
No ha parat del tot, però ha afluixat.
Molt bé, que us sapigueu, si viviu a Barcelona, la Judit Vallès és la nostra dona del temps particular i us va informant.
Mare de Déu, quin dia s'ha quedat grisot.
No està malament.
Ai, en fi.
En fi.
Escolta, que anem acabant, això...
Que vulguis. Si no, que el Toscano s'agafi el dia i fem nosaltres notícies, també.
Sí, com que hem fet poques
Mira,
hores...
Jo te la resumeixo.
Els oients segur que...
Un embolic de coses de política, que
trens.
No s'entén res. Trens.
Trens que no van.
El Barça va guanyant, però ens dona igual perquè és un jugant fatal i no ens motiva.
Partit d'ahir, una mica horrorós, tot guanyar.
Bueno, és que...
Estan avorridors.
Saps què em va passar?
Estan avorridors.
Que em vaig posar a treballar. És que m'estava avorrint i dic, per estar aquí perdent el temps, adelanto coses de...
Ara t'he vist.
Fort.
Per cert, si voleu escoltar-nos parlar de futbol, demà.
Ah, demà la tertúlia esportiva, sí,
senyor. La tertúlia esportiva en aquesta casa.
Les 10 del matí.
Comentarem el Barça, comentarem el Girona, que juga avui.
Avui a les 10 de la nit, una hora fantàstica.
A les 10 de la nit a Montilivi.
Per seguir al Girona a les 10 de la nit.
Parlarem també del Reial Madrid i de les paraules de Tebas.
No és una tertúlia fàcil, la de demà.
No.
Pels que ens estimem.
Com les darreres 8 setmanes.
Pels que ens estimem el Barça.
En fi. Escolta'm, Estel Migdia, fabricació pròpia amb Mercè Raga. Nosaltres hi tornem demà a partir a les 8. Mentrestant, tot i que plogui, passeu molt bona tarda. Adéu-siau.